Temps d'esports al Sant Cugat a fons d'aquest dimarts i en aquesta ocasió, aquesta setmana, ens toca parlar de pàdel. I saludem novament el Dani Osés, preparador físic de la jugadora, encara número 1, Marta Marrero. Dani, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Clar, arribar potser no és tan complicat, però mantenir-se sí, que és el que acostumen a dir, no?
Ah, exacte, mantenir-se és el més complicat de tot.
L'última vegada, te'n recordes que vam donar la notícia que la Marta havia aconseguit arribar al número 1? Uh-huh. I encara continua.
Sí, a més...
Ah, però això té feina al darrere.
Això té feina al darrere, sí. Però a més, afortunadament, aquest últim torneig també es va guanyar. Van disputar-ho a Corunya. Va guanyar també el campionat i ara més som més número 1 encara, així que els hi queda una miqueta més de feina per aquest any i amb una miqueta de sort, amb un parell de partits guanyats més, pues, s'asseguraran el número 1 durant tot l'any 2016.
I el que sobretot demana un esportista que s'hi dedica de forma professional a això i sobretot que li respectin les lesions.
Bueno, les lesions, aquí has tocat un tema...
Eh? Avui parlem d'això.
Sí, 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 avui parlarem de lesions i les lesions més comunes del pàdel i has tocat un tema picant, un tema per nosaltres.
Home, un
esportistes...
tema que mentre la cosa funciona dius, mira, va bé, però el dia que et lesiones llavors veus la cosa una mica fotuda, no?
Sí, bueno, els esportistes d'elit al final ells conviuen amb les lesions com part de la seva feina, no? Al final saps que et poden respectar, sempre volem que ens respectin les lesions, fer una bona prevenció a nivell de preparació física, a nivell muscular, a nivell d'alimentació, però sapiguem que això és el pa de cada dia nostre i sapiguem que ens pot tocar en qualsevol moment, no? Així que estem acostumats a tractar-les, a estar amb les lesions i a partir d'aquí intentar que durant el major temps possible estiguem bé per fer,
bones
per
condicions.
Fer la nostra feina.
Mm-hmm. Sí. Per cert, hi ha estudis, hi ha alguna manera de saber quines són les patologies més comunes amb la pràctica del pàdel? Ja s'han detectat?
Bueno, el pàdel, com bé sabem, és un esport molt jove, és un esport que porta pocs anys aquí, i costa trobar estudis una mica fiables per tot aquest tema. Però, bueno, rebuscant una mica, hem trobat un de la Universitat Politècnica de Madrid i de l'Institut MAFRE, amb una mostra de 400 persones, amb el que ens pot ajudar una mica a determinar aquestes patologies més comunes amb la pràctica del pàdel amateur, sobretot, Uh-huh. estem parlant.
Segons aquest estudi, quina és la lesió que encapçalaria aquest rànquing?
Pues mira, el número de lesions més lesions que es lesiona més la gent amb el pàdel, encara que no ho sembli, és l'esguinç de turmell.
Pot ser.
L'esguinç de turmell amb un 17% es porta al campionat de lesions de amb el món del pàdel amateur.
Uh-huh. Hi ha alguna manera de... Bueno, m'imagino, primer anem a veure com es produeix aquest esquins. O sigui, què hem fet malament? Què hem fet malament, bueno, perquè patim aquesta lesió?
A vegades, desgraciadament, l'esquins de turmell, ja que ens centrem una mica amb el punt número 1 amb el número de les lesions, que segur que molts dels nostres oients han patit una lesió d'esquins, perquè
és habitual?
No jugant al pàdel, sinó pues, qualsevol tipus d'esport.
Caminant,
exacte. Caminant. Bàsquet és el mateix... És la mateixa lesió, estem parlant de l'esguinç de turmell típic, normalment del lligament lateral extern, i desgraciadament és un tipus de lesió que la podem evitar, però no al 100%. Què vull dir amb això? Normalment l'esguinç del lligament lateral extern, de l'esguinç de turmell típic, és per una falta d'estabilitat amb el turmell, no? El que fa és la típica doblegada que fem. Aleshores fem un moviment d'aversió, que se li diu, és a dir, el moviment on el peu se'n va, s'allarguen els lligaments i aquí pot haver-hi una distensió de lligament o una trencada d'un dels lligaments o fibra, sobretot d'un lligament lateral extern, no? És la típica doblegada de turmell que li diem en forma parlant en plata. I bueno, amb el món del pàdel hi ha diverses formes de que pugui passar, no? És a dir, una d'elles, sobretot, encara que sembli una tonteria, és trepitjant el company, trepitjant el nostre company de joc, fent un salt o fent un pas lateral, que es trobi justament al peu del company i és trepitjar-lo i doblegar-nos al turmell, no? Una altra, sobretot amb el pàdel amateur, perquè amb el pàdel professional sí que ho tenen molt controlat, és una trepitjada de pilota. Vas cap enrere o vas cap al lateral, no et dones compte que hi ha una pilota suelta, i et doblegues al turmell, et fas una esguinda de turmell. És una lesió una mica desafortunada, una mica tonta, però, però bueno, es produeix, eh? I el tercer tipus és sobretot amb canvis amb el pàdel, hi ha molts canvis de ritme, hi ha molts canvis de velocitat, de direcció, i aleshores amb això provoca amb un canvi brusc de ritme que tu vulguis tirar, la teva ment vol anar cap a la dreta, el teu peu se't va una mica cap a l'esquerra.
Una descoordinació, diguem.
Sí, exacte, i aleshores es produeix un altre, es produeix l'esquinça turmell, no?
De vegades pot passar que tinguem una torçada de peu, que pensem que és un esquins, però en realitat no ho és. Llavors, com el diferenciem?
Bueno, sobretot hem de mirar, la torçada la tenim, el que passa és que després hem de veure com estan aquests lligaments, no? És a dir, nosaltres podem tenir una torçada, els nostres lligaments es poden estirar, però no té per què lesionar-se. Si nosaltres fem una bona prevenció, fem una bona propiocepció de turmell, tenim molta estabilitat aquesta articulació, el que succeeix és que tu torces el turmell, tens es doblega el turmell, però els teus lligaments estan, diguem-ne, per anar en plata suficientment forts per aguantar aquesta torçadura de turmell, no? Aleshores, nosaltres ho valorem molt pels símptomes, per la clínica, els que, com quan no tens una pots fer una ecografia o ara ja veiem un turmell, ja veiem si fa mal, si no fa mal, el dolor, sobretot el tipus de la inflamació que té aquest turmell, no? Quan s'inflama molt ja és perquè hi ha una hemorràgia interna amb totes les fibres de trencades del lligament. Aleshores ho valorem una mica per tota la clínica que té aquest esquins de turmell, no?
Llavors, el tractament, si hem anat a l'hospital o al centre d'assistència primària, seran uns 15 dies de...
Sí, depèn molt del grau d'esquins de turmell, no? Nosaltres tenim 3 graus d'esquins, grau 1, grau 2, grau 3. Normalment al pàdel els de grau 3 no solen passar-hi, més al bàsquet, on hi ha realment es trenca ja part de l'os, hi ha un esguins una mica més complicat, no? Normalment els del pàdel solen ser de grau 1, que és el grau més feble, i aleshores sí, entre una setmaneta i 15 dies podríem estar recuperats. El més important per això és fer un tractament que nosaltres li diem RICE, RICE, que és Rest, Ice, Compression and Elevation, ¿vale? Que és repòs.
I peu amunt?
Repòs, exacte. Repòs, sobretot gel, molt de gel, per disminuir la inflamació. Sobretot els primers dies, cada 4 hores hauríem d'aplicar-hi gel. Un compressiu al principi, primer sempre 2 o 3 dies un embenatge compressiu per intentar que disminuir aquesta inflamació de turmell, i peu amunt.
I descansar, que en poc temps tornarem a la pista.
Exacte.
Tranquil·lament.
Sí, sí, sí.
Tranquil·lament. Anem pel segon del rànquing. Contractura musculars, en plural.
Sí, sí.
Contractures.
Parlem de contractures en general, perquè bueno, s'han detectat que hi ha una sèrie de musculatura al pàdel que s'utilitza, sobreutilitza, és a dir, s'utilitza més que en altres esports, i sobretot amb gent amateur, amb gent que no està acostumada a practicar l'esport del pàdel, comencen amb moltes contractures musculars a nivell de diversos grups musculars, no?
A on? Anem a detectar-los.
Mira, sobretot és important, sobretot es detecten sobrecàrregues musculars a nivell de la zona baixa, de la zona de lumbar, perquè utilitzem molt l'esquena per jugar al pàdel, és a dir, encara que és un joc de cames, Els amateurs s'utilitzen molt l'esquena perquè s'ajupen molt amb l'esquena per arribar a cops.
I recollir pilotes. I recollir pilotes també.
també t'ajups per recollir pilotes. Aleshores, a la zona lumbar seria un dels punts de sobrecàrrega muscular més habitual amb els amateurs del pàdel, no? Els isquiotibials també, sobretot, i zona de quàdriceps. Isquiotibials, quàdriceps i lumbar són les tres contractures musculars que sobrecàrregues musculars que més pateixen, no?
I quan tenim símptomes de que notem allò, una contractura en alguna d'aquestes parts que comentaves...
Aquí és important, ara tallo, Carme, el tema de contractura muscular és important, sobrecàrrega muscular, perquè això moltes vegades ho tenim i a nosaltres no li fem cas, no? No ens escoltem a nosaltres mateixos i moltes vegades ho deixem córrer, em fa mal aquí, ja em faig gran, ja no tinc edat per jugar, ostres, fa l'isquio mal, em fa la lumbar mal. Aleshores, nosaltres des d'aquí, els que ens dediquem al món de la salut, fem una crida, no? Sobretot amb depèn de quines patologies, que hem d'intentar sobretot escoltar-nos a nosaltres mateixos, escoltar com es troba el nostre cos en aquell moment, no? Si tinc, per exemple, algun tipus de molèstia a l'isquiotibial, per exemple, tinc la musculatura que la notem com dura, que la palpació, quan ens toquem a la palpació, fa mal, o sembla que hi hagi com una espècie de pilota, eh? A vegades que diem, ostres, tinc aquí com una pilota a l'isquiotibial, tinc una pilota al múscul, no? Doncs això significa que nosaltres ja ens hem fet una contractura, que tenim una contractura muscular, una sobrecàrrega d'aquell múscul, no? I aleshores nosaltres hem d'escoltar, perquè segurament la gent no para, no deixa de fer activitat. Ah, em sap greu, moltes vegades ho escoltes, no? Em sap greu pels companys, i continues aguantant el partit de 4 amb la sobrecàrrega a l'isquio o amb el mal d'esquena, i l'únic que podem fer amb això és anar a pitjor. És a dir, el nostre consell...
S'acumula.
Sí, s'acumula, va pitjor sempre, va pitjor. Després, diguem-ne, nosaltres parlem sempre després d'una contractura muscular, hi ha una trencada de fibres, hi ha una rotura muscular, no? És a dir, si no es cuida, si segueix amb l'esport, al final només pot anar pitjor la contractura, no? I hem d'escoltar-nos una miqueta i hem de prendre una mica de mesures.
I la mesura, és a dir, el tractament que hauríem de fer en aquests casos?
Bueno, l'ideal és en aquell moment deixar l'activitat física. Podríem fer estiraments per intentar aquesta sobrecàrrega, deixar-la. L'ideal seria, si és un tema amateur, mira, escolta, noto molèstia a l'isquio, noto molèstia a l'esquena, deixar-ho. I bueno, el que es faria aquí sí que és aplicar, li podríem aplicar calor, podríem fer uns estiraments, podríem anar al fisio, que ja de tant en tant va ben anar-hi, per fer un massatge de descàrrega, i en teoria amb 2, 3, 4 dies de repòs, una contractura muscular, una sobrecàrrega muscular, pues, si només és això, hauria de marxar.
Uh-huh. Anem pel número 3?
Pues el número 3 tenim una de les patologies que... Sembla mentida, al principi jo deia, ostres, com pot ser que es trenquin tants bessons, no? És una patologia de les més perilloses o de les més lletges que podem tenir, que és la rotura de fibres, la rotura de bessó o de soli. I cada cop l'escolto més amb cada dia, no? Amb molts jugadors de pàdel amateurs l'escolto que ocorreix molt, no?
I això per què es produeix, Dani?
Bueno, jo realment crec que una de les... A part de... A veure, això es produeix perquè normalment la musculatura del bessó, la musculatura del soli, és una musculatura molt poc flexible, i el pàdel és molt propens perquè fem moltes arrencades explosives, fem molt treball de capacitat de reacció cap endavant, i aleshores nosaltres no estem acostumats amb l'esport habitual que fa qualsevol persona a fer aquest tipus de gest, no? Però jo cada cop penso més també que és part de culpa la tenen les pistes, no? Les pistes que fan. No té res a veure una pista, per exemple, que és molt més dura, amb una gespa molt dura, no té res a veure amb una pista molt més tubeta. És a dir, ho notes molt més, i aquí el bessó pateix molt més, amb una pista molt dura.
L'impacte al trepitjar no és el mateix.
L'impacte al trepitjar, al córrer, al fer el primer sprint, i els bessons pateixen moltíssim en pistes molt dures. I, bueno, al final, també les pistes més dures solen ser més baratetes, i hem de vigilar també molt amb les pistes. Bueno, jo crec que a part del per què es provoquen, a part de perquè la tipologia de persona, però sobretot persones amb més pes, persones més sedentàries, amb poca flexibilitat a la cadena posterior, tot això ajuda a que al final es trenqui un bessó, no? Però jo incideixo, part de la culpa crec que la tenen les pistes
Llavors, de padel. Llavors, quan ens trobem amb una lesió d'aquest tipus, el tractament aquí ja és més seriós.
Sí, aquí el tractament del bessó, del trencament del bessó del sòlid, sempre dependrà una miqueta de, diguem-ne, quants nosaltres sempre ho mesurem per centímetres, no? Centímetres de ruptura, no? Això a vegades a la ràdio o a la tele surt, no? Als esportistes d'èlit, al Barça i tot això. S'ha trencat 4 centímetres, no? Pues més o menys és així igual, eh? Nosaltres ho valorem per centímetres, depèn de quantes fibres s'hagin trencat, de quina ha sigut la quantitat de fibres, i amb centímetres determinem una mica l'abast de la lesió, no? Però aquí sí que és important fer un bon tractament, perquè és una de les lesions que, si no es cura bé, la rotura de bessó dona molts problemes als pròxims anys, no? I això és una altra de les coses que els amateurs del pàdel hem d'intentar tenir molt de cura, no? Perquè sempre els tractaments ens els saltem una mica a la torera, els amateurs. Sempre, bueno, ja estic bé.
Ah, fem de més de menys.
Sí. I és un altre dels... Amb una contractura muscular no passa res, amb un esguins, bueno, però comencen a... Depèn de quina trencada de bessó, per exemple, ja és una patologia que hem de tenir més en compte, perquè el múscul ha de cicatritzar, ha de curar. Aleshores, això és important que estigui ben curat, no?
Uh-huh. Anem per la quarta, que segurament molts coneixeran amb el sobrenom de colze de tenista, perquè aquí en el pàdel també es produeix. Ara, tècnicament, com se li diu això, Dani?
Tècnicament se li diu epicondilitis. Bueno, li podem dir epicondilitis del colze. El colze de tenista també està al pàdel, perquè sol produir-se amb esports de raqueta, sobretot, amb els esports amb els que tenim amb una pala. I és una de les patologies més comunes. Amb el tennis més, és més habitual amb el tennis, amb el pàdel una mica menys, perquè amb el pàdel no necessitem imprimir-li tanta força a la raqueta o a la pala, en aquest cas. El pàdel són gestos més tècnics i no fa falta sobre sol·licitar perdona, tant a la musculatura de l'avantbraç, que és la que es provoca, l'epicòndil.
Quan un arriba a una situació de colze de tenista, per què és? Perquè li ha donat més feina, li ha volgut donar més força al gest? O per què?
No té per què, No? No té per què. El més important aquí és la tècnica. És un bon gest tècnic l'important és tenir aquí, si normalment hi ha una epicondilitis del colze, és degut a que el gest tècnic no és com hauria de ser, no es fa bé. I és una de les patologies que aquí sí que ens hauríem d'ajudar també, no només d'un fisioterapeuta o un preparador físic, sinó més de també un professor de pàdel que ensenyi una correcta tècnica del golpeig, no? De les safates, del revés. Tot això implica que l'epicòndil, si anem fent un gest tècnic de forma no correcta, acabi inflamant-se, no? Tota la musculatura tendinosa de l'epicòndil. Aleshores, es produeix per això. El que passa és que és una d'altres patologies que ve avisant, És a dir, què dic que ve avisant? Que nosaltres comencem a notar un dolor a la part superior de l'avantbraç, és a dir, a prop del colze, no amb el colze en si, amb l'epicòndil, sinó a la musculatura de l'avantbraç, a la musculatura de la part externa del nostre avantbraç, que està propera al colze, comencem a notar sobretot una sensibilitat amb aquesta part, la palpació, ens toquem, i ja comencem a notar que ens comença a fer una mica de mal, no? Això és quan és un símptoma que t'avisa que en un futur podràs tenir una dolència al colze, no? I el 90, no tinc estudis d'això, però el 90% dels amateurs passen d'aquesta, no li fan cas a aquest dolor, a aquesta sobrecàrrega a la musculatura de l'avantbraç.
Jo conec alguns casos, i t'ho dic de primera mà, que han hagut de deixar el pàdel justament per un colze de tenista.
Sí, perquè a més és que amb el colze de tenista has de parar totalment. És a dir, el colze de tenista es produeix per un sol.
Però no és només parar, és que no pots tornar. O sigui, t'ho fan deixar.
Bueno, és tu, eh? És a dir, el que passa és que es cronifica, eh? És a dir, al final el colze de tenista és una altra de les patologies, la rotura de bassa també, que hem de tenir molt de cura amb com i quan és el procés de recuperació d'aquesta lesió, eh? Perquè amb un alt percentatge la gent comença a jugar abans del que toca. I aleshores a les dues setmanes, a les tres setmanes, tornen a tenir el mateix problema, tornen a tenir el mateix. Al final es provoca per un sobreús de la musculatura de l'avantbraç. S'inflamen els tendons i al final no hi ha manera de que ho curi això. Es cronifica tant que clar, la gent al final, els metges que diuen, escolti, doncs a lo millor hauria de deixar de jugar a pàdel, no? I és una pena, perquè això al final, amb un bon tractament, amb una bona recuperació, tothom pot acabar, és a dir, no has de deixar un pàdel per culpa d'una tendinopatia del colze. El que passa és que si són molt recurrents i al final no es tracten bé, doncs clar, el metge al final diu, escolti, vostè ha de deixar de jugar a pàdel.
Sí, perquè és que si no sortirà d'aquesta.
Exacte. I és una pena.
Ens queden pocs minuts, Dani, un parell de minutets. Entre homes i dones, que sempre hem de fer aquesta distinció perquè doncs, el nostre cos és diferent i la repercussió del que fem també ens afecta de manera diferent. En aquestes patologies amb la pràctica del pàdel, qui s'acostuma a lesionar més, homes, dones?
Bueno, normalment s'acostumen, és curiós, però s'acostumen a lesionar més els homes, pel tipus de musculatura que tenim els homes, ens lesionem més, sobretot lesions més musculars, lesions de més rotures musculars pateixen més els homes que les dones. Les dones solen tenir una musculatura més flexible i no és. En canvi, per exemple, d'aquesta última que hem parlat, d'epicondilitis del colze, hi ha moltes dones que les pateixen. Hi ha menys musculatura a l'avantbraç, és un avantbraç més, una mica més, perquè la musculatura al final és la que et fa que aguanti, diguem-ne, tota la zona del tendó, tendinosa. Aleshores, per un sobreús hi ha més patologia de dona amb una epicondilitis del colze, no? Però els homes solen els que s'emporten la palma, porten més que les dones. És a dir,
hauríem de mirar també si hi ha més practicants homes o dones, no? També en proporció.
Sí, exacte.
Perquè segurament també
això
són més els homes que... Bueno, no ho sé.
Això sí que no ho sé. Ho podríem mirar, Carme,
és veritat,
això.
És veritat.
Perquè això... Ho podem mirar per les llicències federatives. Uh-huh. És una de les... Hi ha aproximadament, jo crec que hi ha unes 3.000
ara. Sí, és un esport, efectivament, que hi ha també moltes dones.
Ara no sabríem assegurar
si és més, més de dones o més d'homes.
Ho direm pel pròxim dia.
Ho podem mirar. Abans d'acabar, sí que podríem completar aquesta llista, perquè hem destacat el rànquing dels les quatre lesions, les quatre patologies més habituals. Però la podem completar destacant només les quatre següents?
Sí. Mira, com hem comentat, l'esguinç de turmell és el guanyador d'aquestes, desgraciadament, d'aquestes patologies. Després tenien les contractures musculars. El tercer lloc seria per la rotura de bessó i o guió soli. L'epicondilitis del colze que hem parlat, amb un 8,5%. I després estarien les tendinopaties de l'espatlla on es juga. sobretot lumbàlgies, com hem també comentat abans, a les contractures acaben sorgint lumbàlgies, problemes d'esquena. La setena serien les tendinopaties de genoll, ja menys freqüents amb el pàdel, perquè no es pateix tant. I posaríem com a vuitena, perquè hi han hagut algunes trencades del tendó d'Aquiles, i aquesta sí que és fotuda de veritat. El trencament del tendó d'Aquiles, perquè sí que són 4, 5, 6 mesos de recuperació i són patologies més una mica més fotudes.
Molt bé, doncs avui amb aquest rànquing hem intentat repassar allò que esperem que no haguem de trobar-nos mai, que és una lesió fent pràctica esportiva, tot i que accidents, de vegades no és això, un accident no te'l pots estalviar. Hem fet el rànquing, la setmana que ve continuarem parlant de running i d'aquí un 3 setmanetes tornarem a tenir el Dani per continuar parlant d'aquest món del pàdel. Una pràctica esportiva que a Sant Cugat ja sabeu que té molts seguidors i que té molta gent que s'hi ha enganxat amb ganes.
Doncs sí, realment és un esport que enganxa.
Dani, ens tornem a trobar d'aquí 3 setmanetes.
Molt bé.
I continuem parlant.
Moltes gràcies a vosaltres per portar-me aquí i anem parlant de temes de pàdel.
Un dia parlarem amb una campiona.
Exacte, quan vulgueu.
Sí, no?
Sí, i tant, i tant.
Molt bé, ara està ocupada i la deixem que faci feina, que deu tenir l'objectiu de mantenir aquesta primera posició.
Sí, aquest cap de setmana marxem a Saragossa, que és un Young Open a Saragossa, i a veure què tal, a veure si podem repetir resultat dels últims 3.
Doncs esperem bones notícies. Dani, fins la propera.
Molt bé, gràcies, Carme.
Bon
fins
dia.
La propera. Adéu, bon dia. We'll be right back.